tema de sempre.
Sí, en tindrem ocasió de parlar més. Gràcies novament a Eulàlia Reguant, Lluís Serra i Josep Maria Grau. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Les 9, última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després ens visitarà el físic i poeta David Jou. Parlarem del seu últim llibre i de la seva trajectòria.
Són les 9 del matí.
Bon dia. Brussel·les reprovarà avui Espanya per incomplir l'objectiu de dèficit. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, busca suport de socis en l'Eurogrup, on donarà també més detalls. A Catalunya, els funcionaris de presons tornen a mobilitzar-se per protestar contra les retallades del govern català. El govern té previst, concretament, retallar el 15% de la jornada i el sou dels interins, que fan feines administratives i també tècniques. De l'exterior, els talibans juren venjar-se per la matança de 16 civils afganesos perpetrada aquest diumenge per un soldat dels Estats Units que van entrar a casa per casa i va disparar indiscriminadament. I en esports, el Barça suma una plàcida victòria contra el Racing. Ramon Castellà, molt bon dia.
Molt bon dia, amb dos gols de Leo Messi. El segon, per cert, de penal, el primer que li xiulen al Barça fora de casa en tota la temporada. Amb aquesta victòria, els blaugranes se situen una jornada més a 10 punts de distància del Real Madrid. L'Espanyol guanya en un gran partit el Rayo Vallecano per 5-1 a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus van saber aprofitar molt bé els espais que van deixar darrere l'equip de Vallecas. Utxe va marcar 3 gols i Coutinho en va fer 2. L'excapità Raúl Tamudo, ara amb el Rayo, va marcar el gol de l'honor. En bàsquet, el Barça riga el banc d'anar a la segona derrota consecutiva a l'ACB, en aquest cas contra el Gran Canària per 93-90. Malgrat això, la derrota del Madrid a València permet als blaugranes conservar el liderat. El Fiat Joventut va guanyar el Banca Cívica, mentre que el Manresa va perdre contra el Valladolid. I acabem amb futbol sala. D'una banda, el Barça l'Esport va guanyar la Copa d'Espanya contra el Lovelle per 5-3 a la pròrroga. En canvi, en handbol, el Barça Interesport va perdre la final de Copa del Rei contra l'Atlético per 37-31.
Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:15.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació Ecristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. D'una manera recurrent, els mitjans de comunicació es fan ressò d'un tema, l'avortament de nenes. Ho esmenten en termes crítics, com és lògic. Aquesta és una pràctica molt estesa a Orient, a països com la Xina i la Índia, on els pares valoren tenir el fill i no la filla. La moderna tecnologia mèdica, a més, al facilitar la identificació precoç del sexe, ha disparat el nombre de casos. És aquesta una concepció cultural ben radical, que a més ara es constata que també es produeix entre els immigrants i en els països d'acollida, Estats Units, Canadà, i és de suposar que també el nostre. Sempre m'he preguntat per què s'escandalitzen de l'avortament de nenes i no de l'avortament en general. Perquè aquest és el problema i no la preferència per tenir fills en lloc de filles. Ara, un recent estudi de la Universitat de Columbia, als Estats Units, ho constata. Les poblacions orientals musulmanes i cristianes no practiquen l'avortament selectiu. No practiquen perquè estan oposats a l'avortament com a mètode general, però mantenen la preferència cultural pels nens. El que succeeix és que la manifesten d'una manera molt diferent. Tenen tantes filles com calgui, fins almenys arribar al primer baró. La mantenen a base de donar vida. És, per tant, l'acceptació de l'avortament el que fa possible que s'apliqui selectivament a les nenes. I el que resulta del tot escandalós i inhumà és l'avortar, sigui nen o sigui nena. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Passen 5 minuts de les 9. Recordem novament que regalem forfets per esquiar a Gran Valira, a Andorra. Ens podeu demanar un o dos d'aquests forfets, com ens ha dit abans la nostra companya Sara Cruz. Si voleu aquests forfets, només heu de trucar al 93-409-2772. 93-409-2772. Des d'ara podeu fer-ho.
A la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Quelcom fantàstic? Que et miris al mirall i vegis la pell radiant i lluminosa és fantàstic. I amb la Setmana Fantàstica del Corte Inglés també és fantàstic tenir un 15% de descompte en un tractament facial en perfumeria i cosmètica. És la Setmana Fantàstica del Corte Inglés.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
La poesia de l'infinit, ciència i mística. Aquest és el títol de l'últim llibre del físic i poeta David Jou, que s'acaba de publicar, editat per Viena Edicions. Què fem en un univers tan gran i en una terra tan petita? A partir d'aquesta pregunta, David Jou parla del sentiment de petitesa davant la immensitat que ha suscitat des de sempre el cúmul de respostes, com ara el meravellament, la por o el vertigen, i alhora ha estimulat també la relació i la investigació científica. David Jou reflexiona en aquest llibre sobre l'infinit des de la seva visió de científic, poeta i creient, i fa un recorregut per la manera com ha estat tractat aquest tema al llarg del temps per la poesia, l'art, la ciència, la mística i, a nivell global, la religió. Paral·lelament, el físic i poeta ens ofereix una panoràmica poètica de la sorpresa humana davant la immensitat de l'univers i aplega alguns textos que han glossat bé l'emoció de l'experiència de fusió amb l'infinit, des d'autors com Joan Maragall, Costa i Llobera, Sant Joan de la Creu, Shakespeare, Blake, Dickinson, o Borges, així com Whitman, entre d'altres. Parlem d'aquest llibre, La poesia de l'infinit, amb gran varietat de línies, amb el mateix autor, David Jou. David Jou, com dèiem, és físic, científic, poeta, fill de Sitges, on va néixer ara fa 48 anys, i ens acompanya avui en directe. Senyor David Jou, molt bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Molt agradable tenir-lo aquí entre nosaltres, si em permet dir-li d'entrada, per la saviesa que vostè transmet des de disciplines molt variades i des de l'estudi de personatges i de savis i pensadors molt variats. Només aquests noms que hem esmentat ara ens dibuixen èpoques i línies molt diferents.
Sí, efectivament. És, com que sempre m'ha interessat molt la poesia i la ciència i les relacions entre poesia i ciència, el tema de tractar l'infinit era un tema especialment interessant, un tema còsmic que m'interessava, i així tancàvem una trilogia que havia escrit, una sobre els orígens de l'univers i vist des de diversos moments històrics, una altra sobre la complexitat del cervell i la comprensió de l'univers, publicat per la Universitat Autònoma fa poc, el llibre Cerebro i Universo, i ara aquest sobre la immensitat de l'univers. Així teníem origen, complexitat, immensitat, tres aspectes de l'univers.
Com és aquest llibre, La poesia de l'infinit? Com ens el resumiria o ens el presentaria des del punt de vista literari i de contingut?
Aquest llibre sorgia perquè ens preguntem realment què fem en un univers tan gran. Sentim tan petits, tan aclaparats. La cosmologia moderna diu que l'univers visible té 13.700 milions d'anys llum de radi. Llavors, què fem? I una cosa interessant que ens diu la cosmologia actual és que si l'univers no fos tan gran no podríem existir perquè no hauria hagut temps de formar els nuclis de carboni, nitrogen, oxigen que ens forma. Llavors, a partir d'aquesta constatació, veus que la immensitat de l'univers és una condició necessària per a la nostra existència. I quan intentes posar aquest problema en evidència, aquesta pregunta en evidència, una bona manera de fer-ho és mirant la història de la poesia com alguna sèrie de poetes s'han fet aquesta pregunta perquè l'han formulada d'una manera molt pertinent.
I a partir d'aquí, com intenta respondre aquesta gran qüestió? Què fem en l'univers gran, aquesta dialèctica grandesa-petitesa?
Això queda respost en la física actual precisament amb la història de la matèria. Perquè puguem existir nosaltres, cal primer que hi hagi hagut una primera generació d'estrelles, que en ella s'hagi format carboni, nitrogen, oxigen. Pensi que quan l'univers tenia 3 minuts només tenia hidrogen i heli, de manera que tots els altres àtoms s'han format a les estrelles. Aquestes estrelles han explotat, han escampat els seus àtoms a fora, s'ha format una segona generació d'estrelles amb un sistema planetari, començat una evolució prebiòtica, una evolució de la vida i fins arribar a nosaltres es tarda ben bé 10.000, 11.000 milions d'anys i mentrestant l'univers va creixent. I quan lligues aquestes coses veus que és imprescindible perquè pugui existir vida com la nostra estar en un univers immens. De manera que aquesta immensitat no és una immensitat que et negui, que t'aclapari, sinó una immensitat necessària.
Vostè, senyor David Jou, també s'ha definit sovint com a creient, com a cristià, catòlic, és defensor, i així també ho manifesta públicament, de la convivència entre la visió científica del nostre origen i de la nostra existència i la creença en Déu, en el Déu que dirigeix tot això?
Sí, precisament per això l'última part del llibre estava dedicada al tema del subtítol Ciència i Mística, i allà parlava precisament de la mística de la raó, la mística de la raó en física, en matemàtiques i en teologia. És a dir, quina mena de raó? Una raó unitiva, una raó que en la física és descripció de les coses que observem i en la teologia és sobretot una raó centrada en l'amor, una raó amorosa.
David Jou és físic i poeta, catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a investigador en termodinàmica de processos irreversibles, és autor de 5 llibres i d'uns 200 articles de recerca en revistes de difusió internacional, obra per la qual ha rebut diversos premis i reconeixements. Aquest llibre, La poesia de l'infinit, ciència i mística, aporta alguna novetat important que no sigui present en anteriors treballs de vostè?
Sí, aquesta relació sobretot amb la immensitat, perquè en treballs anteriors havia tractat més aviat el tema dels orígens, no tant la immensitat o la complexitat, i ara era aquesta grandiositat. I en la poesia agafava 4 maneres de considerar l'infinit. Una era l'infinit de l'univers, una altra la grandiositat del paisatge i la desmesura del desig. Eren dues maneres més o menys concretes i dues maneres més abstractes, l'infinit de la geometria o l'infinit de la transcendència de Déu. I llavors vèiem que considerant aquestes 4 visions de l'infinit en poesia, t'anava sortint tot una passejada per la poesia que a mi se m'ha fet molt interessant.
De quina manera recomanaria als qui ens escolten de llegir aquest llibre, La poesia de l'infinit? Potser també pensant que molts poden descobrir-hi aquesta difícil relació que veuen entre Déu i el món, entre Déu i l'univers, o entre ciència i fe.
Sí, els recomanaria llegir-ho relaxadament i deixant-se portar només per la seva curiositat, que si hi ha alguna frase que no entenen en algun moment passin endavant, segueixin llegint i segur que trobaran molts poemes de molts autors que els interessarà molt i trobaran també alguna sèrie de reflexions que moltes d'elles crec que estan bé a l'abast i poden ajudar-los, acompanyar-los en les seves reflexions.
La poesia de l'infinit, ciència i mística, llibre de David Jou que hem presentat avui, un treball publicat per Viena Edicions, dins Carta Blanca. És un llibre que es pot trobar a les llibreries i, bé, dintre dels treballs de divulgació científica molt recomanable actualment. Però quan hem parlat en algunes ocasions des de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb David Jou, hem intentat aprofundir una miqueta en la seva doble condició de físic i poeta. Dues dimensions que pocs poden presentar, no? Vostè actualment treballa amb la creació poètica alhora que també es dedica a la docència i a la investigació científica i física?
Sí, efectivament, la poesia no l'he deixat mai, he publicat moltíssima poesia i segueixo treballant. I l'últim llibre que he publicat en poesia han estat 30 poemes sobre ciència i fe en els quaderns de la Fundació Joan Maragall, publicat per Claret, i eren una sèrie de poemes precisament sorgits dels diàlegs i les preguntes que em fa el públic en conferències relacionades amb aquests temes. I és una manera molt poc freqüent de tractar la frontera entre ciència i fe, que és un tema que acostuma a ser més aviat d'erudició, però jo el volia convertir, l'he anat convertint a la meva vida, també com un aspecte contemplatiu i un aspecte emotiu, i llavors per posar en evidència aquesta contemplació i aquesta emoció d'una manera natural de fer-ho, era la poesia. No m'he forçat a escriure poesia sobre això, sinó que ha anat sorgint naturalment.
La poesia és art i la ciència i la física de vegades són, doncs, investigacions sobre la realitat, la matèria.
Sí, sí, i també tenen la seva bellesa, i un dels grans motors de la física és la seva bellesa. Ara estic escrivint un llibre sobre física quàntica, una introducció al món quàntic, un llibre divulgatiu, i realment veus com la ciència t'obre noves perspectives sobre el món i el fa més divers i més profund i més ric, i això no està negat amb la bellesa poètica.
Algun altre projecte, a banda d'aquest llibre sobre física quàntica, que estigui preparant David Jou?
No, aquest em porta moltíssima estona i l'haig de tenir ben aviat. Sí, sí. Després ja vindran altres projectes, però que en aquest moment haig d'acabar aquest.
David Jou va néixer a Sitges l'any 1953, autor, com hem dit, d'una àmplia obra poètica i d'investigació científica. Li agraïm molt la seva presència avui entre nosaltres. No sé si vol afegir alguna cosa més sobre aquest llibre, La poesia de l'infinit, alguna recomanació sobre aquest repàs poètic de l'univers gran i de la nostra petitesa.
No, que m'ha fet rellegir a mi mateix alguns poemes que ja coneixia, com per exemple El Pi de Formentor, que el trobo un gran poema dels nostres clàssics, d'en Costa i Llobera, i posat en el context del meravellament de la presència del vent i la tempesta i la relació amb l'infinit del paisatge, i trobat que era un poema que es mesurava perfectament amb el cèlebre poema de Leopardi sobre l'infinit, un dels grans poemes clàssics en la llengua italiana, i que tenim dintre de la nostra tradició de poesia catalana algunes joies que en les quals no hi parem prou atenció i que són realment esplèndides i que tornar-hi a cap d'uns anys a no llegir-la fan una gran impressió.
Pel que vostè veu amb els seus alumnes en la docència, capta inquietud per la física i pels ponts entre la dimensió espiritual de la persona, en aquest cas, no necessàriament la creença en Déu, però sí la dimensió interior i espiritual, i el que és la física, la ciència, la investigació de l'univers.
Sí, trobo que hi ha molta... En alguns alumnes hi ha apatia, però en altres hi ha una curiositat realment molt viva. I ara una de les assignatures que estic donant és sobre el conjunt de la Terra i és interessantíssim l'atenció que hi posa.
Moltes gràcies, doctor David Jou, físic i poeta, autor del llibre La poesia de l'infinit, que hem presentat avui, treball publicat per Viena Edicions. Que vagi molt bé i molts ànims en la feina del futur, que Déu vulgui que en tingui per molts anys.
Molt bé, moltes gràcies una vegada més.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats, grans propostes, un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans amics, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Grans amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Missió Metròpolis, Simfonia de Sant Marc al Palau de la Música. Catalunya Cristiana, busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. El divendres 23 de març, el bisbe Sebastià Taltabull dirigirà un recés quaresmal pel Club Més Amics al monestir de Valldonzella, carrer del Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà dinar de germanor, via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar i finalment el recés. Les places són limitades, o sigui que no vadis. Truca per més informació i reserves al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. T'hi apuntes? Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Aquesta setmana plantejarem un altre tema en la secció No entenc res, que comencem ara quan passen 7 minuts d'un quart de 10. Us plantegem, amics oients, això. No entenem per què ens entestem massa sovint a menjar ràpid i malament quan seure a taula davant d'un bon plat, podem afegir amb tranquil·litat, és tot un plaer. Miquel Murga, bon dia.
O és que algú dubtarà en posar algun però en aquesta afirmació que faig, eh?
Vaja, tothom sap de què parlem.
Sí.
Aquells dinars de tàper que poden ser bons o ben preparats, però que mengem davant de l'ordinador, correcuita, a la taula, omplint de molles, que després ho hem de netejar per seguir treballant, tot seguit a pinyó fix.
És que aquí hi entren moltes consideracions, eh? Ja veurem que
aquesta
no menjar ràpid no vol dir sempre menjar malament, però la tranquil·litat sí que la perdem. I no sé si la tranquil·litat hauria de formar part d'aquest menjar, sobretot cada dia, del seure, el fet de seure una estona tranquil·lament.
Per tant, queda clar que no plantegem un tema només relacionat o necessàriament relacionat amb la qualitat del menjar, amb el menjar equilibrat, que també pot ser, sinó sobretot la qüestió mental i de ritme de vida i d'estrès.
Sí, ja sé que el plantejament és una mica enganyós, per tant, i pot tenir una mica de trampa en aquest sentit, perquè, com tu molt bé dius, no sempre menjar de pressa vol dir menjar malament. I en tot cas veurem, i segurament comprovarem com hi ha formes de menjar quan no tenim un altre remei, quan no hi ha una altra forma de fer-ho ràpid i també fer-ho bé. Però el cert és que està molt bé, sobretot pensar que si podem dedicar el temps necessari a menjar, sobretot al migdia, el temps i l'espai, perquè ja no només de vegades és temps, també és espai adients al menjar. És a dir, quan ens plantegem menjar, això que tu deies, davant de l'ordinador, segurament és una mala opció. Si no ens en queda, si no ens queda l'altre remei, escolta, mira, acceptem aquesta com a opció, també, com deia el joc. Però segurament no és una mala opció quan tenim clar que el menjar és per seure a taula, tranquil·lament, si pot ser en companyia, amb companyia de la família, dels amics, que sigui, i a més d'anar menjant, després fer la sobretaula i tot això, clar. Això és un luxe que de vegades en els temps que corren,
clar, no ens podem permetre 3 hores per menjar i fer sobre taula, però sí una mica aquest component de parèntesi que té el dinar, sobretot el dinar del migdia.
Sí,
no?
Ens marca molt, esclar, el ritme de la feina i els horaris que moltes vegades es condicionen aquests hàbits nostres i els costums alimentaris, però segur que si pensem una mica i ens planifiquem en alguns casos, no en tots, però en alguns casos almenys es pot trobar un equilibri interessant entre aquest ritme i el menjar bé. Posem-nos, per exemple, en el cas d'una persona, que seria l'exemple que més bé ens aniria, d'una persona que té poca estona o que té el temps just per dinar entre horari i horari de treball, entre sessió de tard, matí i sessió de tarda, diguéssim, i llavors ens trobem amb diferents possibilitats. La primera, segurament molta gent ho pot fer i són uns, realment uns privilegiats, és anar a casa i menjar. Però el que passa que de vegades per poder anar a casa i menjar, el que hem de fer és anar a casa, menjar corrents i tornar a treballar una altra vegada. I aquesta seria una bona opció que ens permetria tenir el menjar preparat a casa. Allò, hi ha molta gent que cuina el cap de setmana, fa el menjar per tota la setmana. El congelador és un gran aliat en aquests
sí,
casos.
I,
I els tàpers, també, com tu deies, a vegades el paper d'alumini, allò per dies, amb els paperets del dilluns, dimarts i dimecres, i llavors al matí abans de marxar a treballar, doncs, deixar-ho a punt per quan arribes al migdia, doncs menjar. Evidentment, això, aquesta opció, si és que no tens temps, et permet anar a casa, que està molt bé, però fer-ho de pressa. Una altra opció que trobaríem dins d'aquest ventall de possibilitats és la d'anar a dinar a un restaurant, anar a dinar de menú. Aquesta opció és una opció que fa molta gent, cada cop menys, també val dir-ho, perquè la crisi també ha afectat en aquest sentit, i que si bé té l'opció, és l'opció de menjar bé més semblant a la de casa, no acaba de ser sempre o mai no acaba de ser el mateix que anar a casa o menjar com a casa. Tercera, opció entrepà. Aquesta ja no hi poso gairebé ni comentaris, dic, sí. Uf, eviteu-la sempre que pugueu, Vull dir, no vol dir que un entrepà no pugui ser bo. Hi ha entrepans boníssims, però per dinar no sé si és el que hauríem d'agafar,
Hi ha molt de pa que ens enganya d'alguna manera, enganya l'estómac, és hidrat de carboni, ens atipa, ja sabem, l'entrepà només... L'altra cosa és l'entrepà a mig matí, com molts podem fer,
sí,
no?
Sí, que fem gairebé tots. Sí. I una altra opció és el que em podríem dir, o que s'ha vingut a anomenar últimament, menjar de carmanyola. I que ens queda pendent d'esbrinar si és o no recomanable i si sembla molt o poc a menjar de casa. De fet, si pot semblar molt, perquè pot ser el mateix menjar que portes a la carmanyola. En tot cas, aquesta opció ens permet menjar la feina i dedicar-hi el temps necessari de tranquil·litat, però no és el mateix l'espai que hauríem de fer-hi. Per tant, una altra cosa seria el fet que quan no és per la feina, que això també passa, decidíssim menjar ràpid i malament. Que això també hi ha gent que ho practica, Si no té problemes d'horaris, dir la feina no els condiciona en aquest sentit, però ja per hàbit tenen el menjar ràpid i malament com una forma de la seva vida habitual. Per tant, es decanten en allò que en diuen o s'ha vingut a anomenar el fast food, que també haurem d'estudiar i d'esbrinar si el dit fast food és sempre sinònim de menjar malament o no. Jo crec que no, de vegades el fast food també dona opcions a menjar amb qualitat, S'ha fet aquesta mala associació entre el fast food i el menjar malament, Per tant, tampoc segurament no és així. Per tant, en fi, ja ho veus si tenim de possibilitats, si plantegem dubtes a l'entorn del menjar, sobretot del principal menjar de cada dia, que és el del dinar,
Sí, 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 molts dubtes. La qüestió és que no entenem per què ens entestem massa sovint a menjar ràpid i malament. Clar, la qüestió és menjar ràpid i malament.
I malament,
cadascú
sí.
Cadascú que ho interpreti com vulgui, però el tema és aquest.
I repeteixo, sobretot al migdia, que no és només menjar i prou. Vaja, així és com ho veig, Ara, en tot cas, veurem què ens diuen la gent que trobem, Que jo crec que no és només el menjar i prou, sinó que és el fet de dedicar-hi un temps, un espai, abans ja deia la taula o menjador, és l'espai natural del dinar, del menjar, de vegades no sempre pot ser així. I si pot ser, com deia, també una conversa a l'hora del cafè, això fa que el dinar, home, acabi millor i posis el llacet final, Per tant, perquè segurament hi ha gent que fa esforç per aconseguir això, intentaré veure com ho fan, com es pot fer, quin és l'equilibri ideal, si és que n'hi ha algun, per part d'especialistes durant tota aquesta setmana.
Des d'avui fins divendres, com sempre, Miquel Morgans intentarà treure l'aura l'aigua clara amb veus de personatges experts. I és que també hi ha qüestions culturals que ara no han sortit, però nosaltres tenim aquesta cultura del dinar al migdia a les dues.
Sí, senyor, i segurament si hi ha gent que es troba que per la seva vida conviuen amb gent d'altres cultures o provenients d'altres països, se n'adonaran que segurament aquesta importància que li donem al seure a taula, el menjar tots junts, a la mateixa hora, a l'hora. És a dir, hi ha cultures que aquest valor no el tenen incorporat a les seves costums.
O el passen al vespre. A centre Europa i al nord d'Europa és el vespre, el sopar, no tan tard com nosaltres, però a les 6, les 7 de la tarda.
A països llatinoamericans, el fet de dinar ràpid, malament, si no s'ha assegut a taula, no passa res, també està molt extès. I, per tant, això fins i tot arriba a comportar problemàtiques dins de famílies, diguéssim, d'aquestes multiculturals. Per tant, en fi, ho hem d'aprendre tots plegats.
Us animem, amics oients, a dir la vostra des d'avui fins dilluns, enviant-nos un correu electrònic a l'adreça elprimercafe@radioestel.cat o al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel. Plantegem per acabar la pregunta de la setmana, Miquel.
L'enquesta que ens orienta una miqueta per on va els trets, al Facebook hi posarem i preguntarem què feu o què us permet fer la feina a l'hora de dinar. I donem tres opcions. La primera, faig el possible i impossible per dinar a casa. Aquesta seria la primera opció. Aquella gent que ho vol de totes totes i vol anar a casa. La segona opció, dinar un restaurant. I la tercera, el menjador de la feina amb el que em porto de casa, és a dir, amb la carmanyola.
Per tant, què feu o què us permet fer la feina a l'hora de dinar? Què us permet és important perquè els horaris també marquen una mica. Opció primera, faig el possible o l'impossible per dinar a casa, dino en un restaurant, la segona, i la tercera, dino al menjador de la feina amb el que em porto de casa, la carmanyola. Doncs amb
o el tàper, ara es diu tàper.
Això també. Mateix. Uns minuts després de les 9 en parlarem divendres. Gràcies, Miquel Morrà.
Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
De presons tornen a mobilitzar-se per protestar contra les retallades del govern català als centres de Cambrians, Oïdors i a la presó de Lledoners a Sant Joan de Vilatorrada. S'han convocat nous actes, com dèiem, de protesta. La línia 10 del metro de Barcelona no circula entre les estacions de Bon Pastor i Gorg per causes alienes a l'empresa, segons ha donat a conèixer Transports Metropolitans de Barcelona. La compraventa de vivendes ha caigut al mes de gener el 26,3% respecte al mateix mes de 2011 fins a les 33.000 transaccions. I en esports, el Barça suma una plàcida victòria a Santander amb dos gols de Leo Messi i torna a estar a 10 punts del Madrid. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93-409-2810. 93-409-2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Món sense fronteres, comencem aquesta secció dels dilluns en l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel, quan passen ara mateix 4 minuts de 9:45. Ens acompanya per parlar de temes socials, de cooperació, de solidaritat, d'immigració i de moltes altres qüestions, Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, també advocat i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Comencem parlant de la prostitució al carrer, que finalment es multarà a Catalunya. Notícia que coneixíem la setmana passada i que potser a nivell de volum informatiu a nosaltres en aquest programa ens va passar més inadvertida. Vam donar la notícia, però potser no la vam comentar en la tertúlia i en altres fòrums més d'anàlisi o d'opinió, i m'agrada que avui vostè ens tregui aquest tema perquè potser cal aclarir i explicar moltes coses sobre això, no?
Sí, mira, tot això ve de que la Generalitat, en l'àmbit de lo que és el Conselleria d'Interior, ha presentat el projecte de treball pels anys 2012-2013, entre els quals es fixen 28 objectius i 158 actuacions. Molta cosa, no sé si podran arribar tot, però bé. Aleshores, potser un dels aspectes més cridaners, o en fi, que genera més, des del punt de vista inclús del cristià, doncs genera alguns dubtes, és l'opció que ha pres el govern de sancionar. No es pot fer ara immediatament, o sigui, això s'ha fixat en objectius, després aquests objectius s'han de reflectir en lleis, reglaments, decrets, etcètera, Però un dels temes, diguem-ne, insisteixo, més cridaners és aquella opció de sancionar a les dones, diguem-ne, les prostitutes que estan a la via pública i també en els clients. Aleshores, això es faria de moment només a les carreteres que són gestionades o que són titularitat de la Generalitat, i s'està negociant amb el govern espanyol perquè aquestes sancions es puguin també imposar en aquelles carreteres que són gestionades pel propi estat.
Per exemple, tenim la N2, que és una carretera on molta part de la societat catalana té la sensació que és on més prostitució hi ha, de manera visible, vaja.
Exacte. Home, evidentment, això, fixeu-vos, que la primera qüestió, així un tant xocant, és de que no se sanciona per motius, diguem-ne, d'ordre públic o per motius, de tipus moral, etc., sinó que se sanciona per una qüestió de seguretat vial. És a dir, s'entén que el fet de que hi hagi aquestes persones a la via pública en un moment determinat pot distreure l'atenció dels conductors, en fi, pot generar problemes de seguretat en aquestes vies, i per tant és des d'aquesta perspectiva que s'orientarà, no?
De vegades les dones o les noies fins i tot estan molt a prop del voral, molt a prop de la carretera.
Sí, sí, ja sabeu aquelles imatges, doncs, que es posen allà a vegades amb una cadira. En fi, el tema és bastant, en fi, dolorós, no? Diria jo, més que escandalós, a mi em resulta dolorós, no sé com ho veuen els nostres oients, però jo quan passo per una carretera d'aquestes a mi em fa pena, no?, veure una persona, una dona en aquest cas, diguem-ne, més ara que després volem parlar de dones, Ignasi,
El Dia Internacional de la Dona que celebràvem dijous passat.
Efectivament, doncs esclar, veure aquelles dones allà exposades, no?, com si fossin un objecte, aquelles dones que exposen només el cos, l'ànima, l'esperit, diguem-ne, queden fora, i aquesta exhibició carnal, diguem-ne, perquè els homes que passen per allà, diguem-ne, es quedin seduïts per aquesta imatge, s'aturin i siguin, diguem-ne, clients, i per tant que paguin una quantitat per aquestes dones, a mi em sembla dolorós, no? Per tant, hauríem d'anar mirant de com resoldre aquest tema, que de fet és irresoluble pel que diuen, no? Perquè això és la història de la humanitat, sempre s'ha dit allò de que és l'ofici més antic del món.
Sí, sí.
Però jo, com a mínim, crec que hauríem d'anar a una supressió, que aquesta sí que la veig més possible, que no és tant el de la prostitució, que fora bo que desapareixés, però hem de ser conscients d'aquesta realitat que comentàvem, però sí, almenys, d'aquelles que no volen fer aquest exercici laboral. És a dir, per tant,
que el fan perquè no tenen més remei, perquè són explotades,
bueno,
perquè són enganyades.
Hi ha dues tipologies, diguem-ne, d'aquestes que hauríem de mirar de reduir. Una és la pura explotació, la trata de blanques, és a dir, aquelles persones normalment estrangeres que són portades aquí amb enganys, i com cop aquí se'ls retira el passaport, els tenen tancades en apartaments, vull dir, això és una vergonya que hauria de ser, en fi,
clarament
sancionat i perseguit al màxim. I l'altra, també seria desitjable que ho siguin aquelles dones que, encara que no siguin explotades, diguem-ne, per una xarxa mafiosa, però que ho fan perquè no tenen opcions laborals, opcions de vida. Des d'aquesta perspectiva hi ha dues vessants de treball. Una és el treball, quasi bé diria policial, és a dir, qui es tracta de perseguir en aquests, en aquestes persones que exploten altres persones.
Són xarxes autèntiques, sí, o màfies d'explotació de dones.
Com si tornéssim a, diguem, a l'època de l'esclavitud. I l'altra és més difícil, crec que ara és més difícil, que és buscar alternatives per a aquestes persones. En aquest sentit sí que et dic que hi ha algunes opcions. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, no és perquè sigui l'únic que ho fa, sinó perquè ho conec bé, hi ha un programa que se'n diu Hàbits, que el que pretén justament és aquestes dones que vulguin retirar-les d'aquest carrer, d'aquesta situació, diguem-ne, d'ignomínia personal, oferir-los alternatives de tipus laboral, formació i fins i tot feina. És a dir, l'Ajuntament té convenis amb algunes empreses, de manera que quan aquestes dones fan aquest procés de recuperació psicològica i de formació laboral, tenen immediatament una feina. He de dir que encara que les xifres són petites, l'any passat es van retirar de la via pública, voluntàriament, per tant, aquí a la ciutat de Barcelona, 14 dones. Algú pot dir poques xifres.
No, quantitat petita, però bé, dona resultats.
Bé, i a més, a veure, aquests temes de les magnituds, quan parlem de segons què, una persona és un èxit. És a dir, quan amb una noia, normalment noia jove, es prostituta, surt del carrer i avui està treballant de dependenta o amb una empresa o el que sigui, jo crec que és un èxit.
Èxit, sí,
una,
sí.
És igual. Per tant, sapigueu, per tant, els oients, en l'àmbit de del que són notícies també positives, d'una banda veiem que s'està perseguint, però això seria molt visual, aquesta persecució, diguem-ne, només via pública carretera, però sàpiguen que s'està fent un treball de fons, tant per les forces de seguretat, en aquest cas aquí els Mossos d'Esquadra, com en el cas de molts ajuntaments, insisteixo, el de Barcelona, amb aquest programa que se'n diu Hàbits, doncs aquesta manera de treure aquestes dones que voluntàriament ho desitgin del carrer i recuperar una vida normalitzada. 14 l'any passat i se segueix treballant aquest any.
Podríem seguir reflexionant, senyor Àngel Miret, sobre la prostitució des de diversos punts de vista, seguretat, des del punt de vista moral. Sí que m'agradaria deixar clar que a la societat catalana i espanyola hi ha hagut des de fa uns anys un cert debat també sobre la possibilitat de regular la prostitució. Hi havia alguns partits polítics que defensaven aquesta regulació com si fos una professió tan transparent i tan regulada com altres. Això sembla que queda una mica en contradicció amb el que és la política de persecució de la prostitució. Per exemple, a Suècia existeix, no?, un model de persecució de la prostitució,
sí, sí.
Client, sobretot.
Exacte, en els països nòrdics, sobretot, s'ha anat a sancionar més que la prostituta en el client, i sembla que això ha tingut alguns resultats interessants. Ara bé, aquest és un debat al que tu obries, Ignasi, que potser un dia, si vols, el podem obrir perquè té molts serrells.
Perquè després hi ha la qüestió de la dimensió d'atemptat contra la dignitat de la dona, és a dir, una dona que està venent el seu cos...
Efectivament. I això seria l'aspecte de negativa. És veritat que hi ha arguments a favor, per exemple, doncs, que aquestes dones, moltes d'elles, després no tenen cap mena de protecció social, perquè l'exercici d'aquesta professió, diguem-ne, no està reconegut.
Clar.
I, per tant, d'alguna manera, això comporta, doncs, que moltes d'aquestes persones, quan arriben a una edat alta, doncs, aleshores no tinguin res. O sigui,
algunes s'han acollit com a treballadores de bars nocturns o de centres...
Sí. Però, vaja, és un debat que en aquest moment sembla que no, que s'ha resolt d'una altra manera, que algun dia caldrà recuperar, però, vaja, difícil. Jo crec que el que hem d'anar és això, sobretot a perseguir no tant la prostitució com a tal exercici, sinó a les dos tipus de prostitució a les que m'he referit. Una és claríssimament aquelles dones que són explotades i que formen part d'estructures mafioses. Això s'ha de perseguir sense treva, és a dir, és una prostitució, com s'ha dit, del segle XXI. I l'altra...
Una esclavitud del segle XXI.
Una esclavitud del segle XXI. I l'altra, que és sobretot aquelles dones que fan l'exercici d'aquesta professió senzillament perquè no tenen alternativa.
Oferir-los una alternativa.
Ah, efectivament. I llavors donar-los formació, donar-los una dignitat, potser que elles mateixes ja han perdut sobre el seu propi cos, i sobretot també donar-los una alternativa per guanyar-se la vida d'una altra manera, no? I llavors això és el que s'està fent, és una feina lenta, pesada, a vegades de resultats, com diem, minsos des del punt de vista numèric, però que en qualsevol cas jo crec que val la pena tenir-les en compte.
Queda clar, doncs, també el missatge que avui volem donar amb Àngel Miret de defensa de la dignitat de la dona i també de voluntat d'ajudar públicament i privadament, si cal, aquestes dones que es dediquen a la prostitució, a veure si troben una alternativa i en tot cas que són persones dignes, vull dir que mereixen tot el respecte i tota la consideració. Bé, dit això, i deixant obert, Àngel, el tema de parlar-ne un altre dia, passem a altres notícies d'actualitat que avui vostè ens vol comentar. La desigualtat entre homes i dones que s'ha visibilitzat i s'ha posat sobre la taula coincidint amb la celebració dijous passat del Dia Internacional de la Dona. Què podem destacar de tot
Mira,
això?
Mira, amb aquest tema, doncs, també com en l'anterior, hi ha una dinàmica de posicions encontrades i de situacions diverses. Ara el que parlarem una mica és de la participació de les dones en els àmbits de direcció dels consells de participació, dels consells de direcció d'empreses, és a dir, tot el que forma part de l'entramat empresarial d'un país. Mira, les dades són veritablement encara molt espectaculars, és a dir, a nivell d'Europa, el país, diguem-ne, on menys participació tenen les dones en els llocs de direcció de les empreses és a Malta. A Malta, res, és un 2% les dones que existeixen, mentre que les titulades universitàries s'acosten al 60%. El 60% del total d'universitats de persones que tenen estudis universitaris són dones, a Malta, i en canvi només un 2 o un 3% estan presents en els consells d'administració. En sentit contrari, bueno, ja ho sabem, el de sempre, els països nòrdics són on més participació hi ha. A Noruega, tot i que està fora de la Unió Europea, però sí que és Europa, però fora de la Unió Europea, doncs mira, quasi bé el 50% dels llocs de treball d'alta direcció de les empreses estan ocupats per dones, quan igualment un 60% dels llicenciats universitaris són dones. A Espanya estem en una posició encara molt baixa, estem en un 10-12% i les titulacions és el 55%. O sigui, avui en dia hi ha moltes més dones que homes que fan estudis universitaris. Això, aquest tema genera també un debat, que és: això hem d'esperar que la societat i les entitats caminin per aquesta via d'igualtat lliurement, o bé s'ha de forçar legislativament? Bé, aquest és un altre enorme debat. Ja sabeu que hi va haver un debat similar en quant a les llistes electorals, que en aquest moment han de ser teòricament paritàries. Sí. Bé, aquí doncs la comissària que porta els temes d'igualtat home-dona, que és la comissària Reading, diu que, com sí, que ha vist que malgrat que ella s'ha reunit i que la Unió Europea fa temps que intenta que això es faci de forma voluntària, diu que aquesta política ha estat un fracàs. A la mitjana de la Unió Europea només és un 13,7% les dones que ocupen llocs de direcció. Doncs el que ha dit és que s'ha d'intentar imposar. I aleshores està preparant un marc legislatiu que faci que en una sèrie de períodes de temps, que acabarien el 2015 amb un 30% de les dones directives, i per arribar al 2020 a un mínim d'un 40%. Bé, aquí a nivell europeu els països estan molt, en fi, hi ha diferències molt importants, per tant serà difícil que hi hagi una legislació única. Hi ha governs europeus que són absolutament partidaris, normalment els nòrdics, que ja han fet via i ja van avançant, altres que estan, en fi, que són molt refractaris, i en fi, i molts altres que són la majoria, com quasi tota la vida, que són els que estan a la posició de veure-les venir, no?
Potser tots tenim la idea que avançar en la igualtat i en la presència de les dones en els llocs de responsabilitat és positiu, però clar, l'establir quotes i l'obligatorietat, no?, d'un mínim de dones, com una cosa així, clar que podem dir també pot ajudar, no?, a estimular aquesta, però clar, potser l'obligatorietat és perillós en aquest sentit.
Sí, però mira,
s'havia dit quan Zapatero imposava aquesta
llei
d'igualtat.
Home, en principi moltes dones no els agrada, perquè a més això després genera un efecte masclista en paral·lel, però que té una certa lògica, que és clar, les dones que arriben i de manera important a llocs rellevants, tant en l'àmbit polític com econòmic, sempre poden ser tillades de que han arribat allà no pels seus propis mèrits, sinó per una raó de quotes. Això ja passa avui en el món polític.
Amb algunes ministres de Zapatero,
es deia. Amb algunes ministres de Zapatero, efectivament, recordo, pues, per exemple, l'Aire Pajín, que va ser un desastre, no?
Doncs aquesta... Com a Antònia Trujillo en el seu moment,
amb
tots els respectes tots personals d'aquestes persones.
Però sempre ens quedarà el dubte de si aquestes dones estaven i van ser nomenades ministres pels seus mèrits, en algun cas sembla discutible, insisteixo. És veritat que també hi va haver homes molt desastrosos, en els governs Zapatero, en els governs Zapatero. No. Però sempre a la dona li pot quedar, a la dona valuosa, li pot quedar una mica la rèmora de dir, ostres, aquí la gent pot arribar a pensar que jo estic aquí per una raó de quotes i no pels propis mèrits. En quant al tema de quotes, hi ha algú, no recordo qui ara, perquè em ve a la memòria en aquest moment, que deia, no m'agrada gens el sistema de quotes, però m'encanten els seus resultats. volent dir que efectivament el tema de quotes és, no és adequat, segurament, és forçar, però que en canvi al final es aconsegueix una certa dinàmica amb les quals les dones tenen una major presència. I jo crec que això és de justícia. És a dir, avui en dia és inconcebible que això, que a Espanya amb un 55 o 60% de llicenciades, perdó, de que del total de llicenciats hi ha més dones que homes, en canvi la presència en els consells d'administració doncs en aquest moment sigui una miqueta més del 10%.
I en els salaris hi hagi tanta diferència a nivell global entre homes i dones, com també el fet que la dona de vegades sigui discriminada per la possibilitat de ser mare. Això ho denunciava el grup d'entitats catalanes de la família la setmana passada, per exemple.
És clar, també. És clar. És a dir, és clar, això que biològicament només la dona pot ser mare i, bueno, doncs, és clar, genera amb alguns empresaris i empresàries, també, diguem-ne, tots són homes els que discriminen a la dona, una percepció de que, home, aquesta és una dona jove, per tant, em tindrà dos o tres criatures, em farà baixes en el moment de l'embaràs i del part i després en farà baixes per cuidar les criatures i tal. Bé, això hem d'anar-ho corregint perquè sinó això sí que és una injustícia fraglant, és a dir, nosaltres sobrevivim com a espècie gràcies a les dones i ens aprofitem, per tant, d'elles, tots. Uh-huh. Per tant, no és justa aquesta situació.
Doncs bé, sobre dones i sobre igualtat hem parlat avui. L'existència d'un Dia Internacional de la Dona, que també de vegades es qüestiona en si mateix, a vostè li sembla bé que encara, tenint en compte que hem d'avançar i millorar moltes coses, existeixi aquest Dia de la Dona?
A mi no m'agrada. A mi no m'agrada, però entenc que es mantingui. A mi no m'agrada perquè és com tots els dies internacionals dedicats a alguna qüestió en concret. Jo crec que recordar el Dia Internacional de la Dona és el que passa que després, com tota la vida, es va pervertint. En realitat, el que celebra, entre cometes, commemora, és l'assassinat d'unes dones en un magatzem als Estats Units, no recordo exactament on, en una protesta, va incendiar, va morir allà dotzenes de dones, no? I, per tant, el que intenta és commemorar aquesta història que han tingut les dones de violència masclista, de repressió per part dels empresaris i empresàries, des del punt de vista laboral, eh?
Doncs bé, queda dit i queda fet aquesta reflexió. Parlem de l'economia catalana, que va créixer d'un 0,7% l'any 2011.
Sí, molt ràpidament.
Sis dècimes més que l'any anterior.
Molt ràpidament, per si després em deixes dos minuts, voldria parlar una mica de l'Evangeli de Sant Joan d'ahir.
Sí, endavant, si tindrem temps.
Només donar-vos dades, allò que a mi m'agrada, que els que a mi m'agrada donar dades objectives, en realitat l'economia catalana va créixer l'any passat un 0,7%, és a dir, que encara estàvem en creixement. A més, havíem crescut sis dècimes més que l'any anterior, o sigui, el 2010 havia crescut el 0,1%, aquest any passat el 0,7%. La veritat és que el desastre ha estat el quart trimestre del 2011, on va caure l'economia molt, perquè si no haguéssim acabat l'any un punt per damunt, és a dir, haguéssim estat amb un punt i mig o 1,2%, la veritat és que el quart trimestre es van perdre ja i hem entrat en una situació de recessió. Tot i així, he de dir que la ciutat de Barcelona s'ha crescut força, és a dir, estem bastant millor, que una miqueta millor, doncs, que la resta de Catalunya i Espanya, i, per tant, l'esperança és que Barcelona, com en altres vegades ha passat a la història, arrossegui una mica l'economia. Jo crec que hi ha hagut uns quants àmbits d'especialització, com aquest congrés que hi ha hagut dels mòbils a la ciutat, que generen il·lusió, expectatives, etc. Tot i així, ja estem amb 114.000 persones a l'atur a la ciutat. Recordem que la província de Barcelona, el que és la demarcació provincial, hi ha 475.000 persones, i en el Principat 642.000 persones. En fi, mirem de que jo albiro una miqueta d'esperança en aquest darrer, quan passi el segon semestre. En fi, hi ha alguns elements que ens fan pensar, la política del Banc Central d'injectar diners amb tal quantitat podria començar a fer fluir el crèdit en un parell de mesos, quan s'hagi començat a posar una bossa de protecció davant del sector immobiliari, de tot el que és el sector, vaja, la quantitat de bancs que han de sanejar els seus actius, diguem-ne, immobiliaris, i a veure si el segon semestre comencem a remuntar una mica la situació. Jo crec que hi ha algun indici que ens ho permet pensar.
Alguns economistes i teòrics defensen que aquesta recessió seria com un cicle natural de la mateixa crisi, no? Que seria com l'últim fons, no? Que bé, veurem.
Veurem. En tot cas, posem-hi l'esperança i per part nostra, a més de l'esperança, les actituds, no? Les actituds, de treball, de responsabilitat, etc.
Avui, seguint la filosofia de la missió Metròpolis, és a dir, de portar l'Evangeli a àmbits molt diferents que no siguin els eclesials, Àngel Miret ens vol parlar de la lectura de l'Evangeli de Sant Joan d'ahir diumenge,
sí,
on es veu aquest Jesús doncs, que treu la gent del temple, els mercaders, i diu, clar, el temple no és un mercat.
És clar, perquè potser molts es poden escandalitzar, no?, veure aquest Jesús que treu el fuet i comença a repartir bufetades, no?, uh-huh. I semblaria que estaria molt lluny d'aquell Jesús més pacífic, més dialogant, etc. Jo crec que està bé. A mi aquest evangeli sempre m'ha agradat i ahir em va agradar especialment, no? Aquest,
treure una mica la mala llet per dir-ho a paraules col·loquials.
La mala llet, o sigui, la contundència.
La contundència, en aquest cas.
No? I diu, traieu, Jesús diu, traieu aquí, no convertiu a marcar la casa del meu pare. No està malament. És a dir, en aquest moment també nosaltres hem d'estar una mica amatents a tot això. És a dir, fixeu-vos que en molts països del món encara s'està utilitzant el nom de Déu per fer massacres, des d'una banda com de l'altra. És a dir, hi ha cristians que en nom de Jesús i en nom de Déu, diguem-ne, actuen contra altres persones senzillament perquè tenen un altre credo, una altra fe, i per part dels musulmans i tal, doncs exactament el mateix, no? Jo crec que aquest és un missatge molt engrescador que molesta tant a Jesús que, fixem-nos, que si mal no recordo, és l'única escena en l'Evangeli que treu que actua amb una certa violència. Fixem-nos fins a quin punt és important això. I, per tant, en aquest context, diguem-ne, d'interculturalitat, que estem a la ciutat, de persones de 200 països que tenim aquí a Catalunya i tal, fixeu-vos a mi quina contundència Jesús diu, no traieu el nom de Déu vosaltres per explicar coses, per fer el que vosaltres, els vostres propòsits persegueixen. És a dir, deixeu-nos, no? Mm-hmm. Fixeu-vos, insisteixo, és l'única vegada en l'Evangeli que Jesús treu el geni, per tant.
Sí, sí, i a més, aquest fragment de l'Evangeli que podíem llegir ahir en les celebracions eucarístiques parla de l'anunci de la resurrecció, quan diu reconstruiré el temple en 3 dies, ell referia al santuari del seu cos, no?, i després que molts van creure en Jesús. És a dir, a vegades aquestes actituds contundents després donen fruit. S'està sembrant d'una manera potser una mica dura per donar fruit després.
Bueno, però doncs, escolta, jo crec que en aquest marc de que parlem d'immigració, encara que sigui agafat, a vegades algú pot dir una mica de lluny, però no està mal, no? Fixeu-vos, insisteixo, Jesús, en quin moment actua dient prou. No vull que m'imposeu per davant de segons quines coses. És a dir, jo no sóc el que he de respondre d'aquestes situacions en les quals vosaltres us baralleu en nom de Déu, no?
Doncs aquesta reflexió evangèlica posa el punt final avui a la secció Món sense fronteres. Gràcies, Àngel Miret. Fins dilluns vinent. Bon dia.
Bon dia.
El superior general dels missioners claretians, Josep Maria Abella, ha explicat a Ràdio Estel que la seva congregació, fundada per Sant Antoni Maria Claret, ha patit recentment la persecució i el conflicte a Nigèria.
Jo vaig ser-hi la primera quinzena de novembre, precisament en aquesta zona de Nigèria, visitant les nostres comunitats. Nosaltres tenim la parròquia que està al costat de la parròquia que van posar la bomba el dia de Nadal. Però, no sé, a vegades, a través dels mitjans de comunicació social, se'ns dona una imatge com si s'estigués començant novament una guerra de religions. I no és una guerra de religions. Una d'aquestes missions que tenim a la zona nord de Nigèria, on aquest conflicte està més candent, a mi vaig tenir una reunió amb els líders de la comunitat musulmana que em van mostrar una obertura i una capacitat de diàleg molt gran. Sobretot es tracta, com es tracta ordinàriament a tot arreu, d'unes estratègies de poder que manipulen una mica el sentiment religiós de la gent.
Josep Maria Abella va ser el mes de gener a Catalunya on va participar en diversos actes, visites i reunions. Per exemple, a la llibreria Claret de Barcelona, el pare Abella va pronunciar una conferència titulada Nous horitzons per a la missió de l'Església en un context, l'aportació de la vida religiosa. El superior general dels claretians ha destacat la capacitat que sempre ha tingut la seva congregació d'adaptar-se a les necessitats de cada lloc i cada moment.
Nosaltres no tenim una activitat concreta que ens defineixi com a activitat. No, més aviat, el nostre carisma està en aquesta, diguem, saviesa, no?, o en aquesta audàcia també de saber trobar a cada lloc els camins més viables de comunicació de l'Evangeli. Aleshores, això, per una banda, ens obre a una quantitat immensa d'activitat, però per altra banda també veig que és com una petita llavor de profecia que el fundador va deixar a la congregació, que ens mou sempre a estar contínuament en un procés de discerniment.
Josep Maria Abella va néixer a Lleida el 3 de novembre de 1949. Va fer els vots religiosos a Vic el 1966 i va estar destinat 19 anys al Japó, on va desenvolupar tasques pastorals i educatives. És sacerdot des de l'any 1975 i superior general des del 2003. Entre altres aportacions eclesials aquests últims anys, Josep Maria Abella va participar activament en el Sínode Mundial de Bisbes de 2008, dedicat a la paraula de Déu. Avui volem acabar explicant-vos que el guanyador dels forfets que hem ofert avui ha guanyat, en aquest cas, dos forfets, és Jordi Costa. Moltes felicitats per aquests forfets guanyats i n'oferirem encara alguns més abans que s'acabi la temporada. I també us diem que a la web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, trobareu a partir d'avui una enquesta sobre la vaga general. Si esteu d'acord amb aquesta convocatòria per al dia 29 o si no esteu d'acord, la pregunta exactament és aquesta. Creus útil la vaga general del proper 29 de març? Sí, no o a mitges? Només entrant a la web de Ràdio Estel, radioestel.cat, teniu aquesta enquesta, com també tenim el teatre, entrades per a la representació del Casino de l'Aliança del Poblenou per aquest dijous a les 9 del vespre. Si entreu a la web, també podeu omplir el formulari. Ens acomiadem, que tingueu un molt bon dia. Ens retrobem demà a les 8 del matí. Que vagi bé.
Ràdio Estel.